Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'injúries. El delicte d'injúries és una qüestió que no és nova, eh? Vull dir, no estem parlant ara, no estem descobrint res. És una cosa que ja hi era. Però, atenció, amb l'erupció de les xarxes socials, democratitzar, podríem dir, els factors, els inputs que podem posar dins de la societat, tots tenim un tuit, un Twitter, un Facebook, un YouTube, on podem expressar la nostra opinió i ser possiblement fins i tot líders d'opinió, no? Bé, doncs això s'ha popularitzat, delicte d'injúries. Però què passa, per exemple, que no és el mateix, per exemple, tu tens un tuit, no? Un compte de Twitter, i entres en aquest delicte. És el mateix si tens dos seguidors, exagerant, que si tens 2 milions? No arriba al mateix. No és el mateix, en principi, no? Com funciona tot això i com s'afronta? Parlem del tema amb el professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, el senyor Sergio de Juan Creix. Sergio, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Sergio. Clar, si tu la lies i comences a insultar i injuriar alguna persona per Twitter i tens 10 seguidors, és el mateix que si fas el mateix però tens 2 milions?
No, evidentment no és el mateix perquè s'agrava, no? Igual que no és el mateix a la vida real, no és el mateix que insultis a una persona quan no hi ha públic que si ho fas, per exemple, en un restaurant davant de 100 persones.
D'acord.
No és el mateix perquè l'impacte és més gran.
És a dir, que el delicte es valora en funció de l'impacte que té aquella injúria.
Hi pot haver un agravant, correcte. Si aquesta injúria es fa en publicitat, és el que diu el Codi Penal, i clar, tu no fas publicitat a les xarxes socials, però quan es va redactar el Codi Penal tampoc existien. Però la jurisprudència acaba entenent que si tu magnifiques amb un altaveu, com és una xarxa social, un delicte d'injúries, que és insultar-lo, difamar-lo, no, ofendre'l, menyscabar la seva fama, si ho fas en una xarxa social i tens molts seguidors, l'impacte és molt més gran. Un exemple d'actualitat, el comunicat de Johnny Depp transconeixes la sentència per difamació de la seva exparella, que va dir: en un nanosegundo he perdido toda mi reputación porque la difamación se ha extendido con efectos sísmicos. Doncs això exactament és el que passa.
Entenc.
I això és un agravant.
Clar, quan es va redactar el Codi Penal, com bé es explicaves, no hi havia xarxes socials. I ara, com s'aplica allò quan hi ha un entorn tan nou com les xarxes socials? Perquè abans era molt diferent, com a molt la tele, com a molt, no sé, un bar, jo què sé. Però ara amb les xarxes socials, has posat un molt bon exemple, el que comentava Johnny Depp, és que és una qüestió immediata i que una injúria aquí pot afectar el Japó directament.
Sí, en un nanosegon. Sí.
Com s'ha adaptat la llei a tot això?
Bueno, jo crec que la llei no s'ha d'adaptar en el sentit perquè estan en joc drets fonamentals, com és el dret a l'honor, no? I el dret a la llibertat d'expressió. Llavors, hi ha un risc si tu regules molt aquests drets, perquè són drets fonamentals, tenen que tenir certa cintura, no?, per adaptar-se als temps. O sigui, la gràcia és fer regulacions neutres, genèriques, que siguin impermeables, no?, al pas del temps. Si tu intentes regular al mateix temps que la tecnologia, mai guanyaràs.
Clar.
És una cursa que tens perduda. Ara bé, el que sí, jo crec que tindria que mirar bé són solucions, mecanismes legals per actuar amb rapidesa i contundència davant aquest tipus de delictes d'injúries, no? Per evitar aquesta propagació i, per tant, per protegir les víctimes i evitar que els danys, no, s'expandeixin.
Sí.
Això és un repte.
Clar, Sergio, hi ha una cosa... És el mateix, suposo que hi ha alguna col·laboració ja, no? Però és el mateix que jo ho faci directament, que retuiter o faci una repiulada d'una injúria?
En principi, qui retuiteja, o un like, o me gusta, o el que sigui, el botó de la xarxa social, en principi no és responsable, perquè tu, al clicar, no t'estàs adherint a aquesta ofensa, ni estàs assumint cap responsabilitat, no? Ara, si s'arriba a aprovar que tu t'estàs adherint responsabilitat perquè afegeixes un altre comentari injuriós o el que sigui, doncs llavors sí que podria haver una responsabilitat. És que al contrari, tothom tindria por de fer likes i tal.
Jo ara estava llavors, pensant...
Podria acabar la llibertat d'expressió, llavors, ojo. Ara bé, si això és delicte d'injúries, però hi ha altres delictes, per exemple, compartir fotografies íntimes, sexe i tot d'acord. Això, que qui comparteix sí que és responsable.
No està pensant ara...
Ja, ni llibertat d'expressió ni res, aquí estàs ajudant sí, a gravar el delicte.
Correcte, jo estava pensant en, en un compte de Twitter que tingui 10 seguidors, que faci una d'aquestes injúries salvatges, i que un altre compte amb 2 milions ho retuitegi. Clar,
Bona pregunta.
Clar, vull dir, el problema possiblement no tindria el mateix impacte el que ha fet la injúria que el retuit. Jo penso que aquí seria el retuit el que donaria el bombo a tot això. Llavors aquí com es... No sé si ho saps, jo te la deixo anar.
No, boníssima la pregunta. Diré el que ens encanta s'ha tocat. Caso por caso, no? S'hauria de mirar. Però aquí, clar, aquí algú ha deixat l'arma preparada, carregada,
exacte,
que només es tenia que apretar el gatell, jo no he sido. Ja, bueno, però qui n'ha encendido la metxa eres tu, no? I per què ho ha retuitejat una altra persona amb tants seguidors? Bueno, s'hauria d'analitzar què ha passat. I si aquesta persona que està retuitejant estava com pinxada, entre cometes, no? Era còmplice, no s'hauria de veure.
D'acord. Carai, és un tema força interessant parlar de tot això. Sergio Juan Creix, gràcies, professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Informació de la Comunicació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.